Ai, les balalaiques de Doctor Zhivago. Una escena de la pel·lícula que ens situa en un cafè d'estudiants. I aquesta música és la que, d'alguna forma, ja fa anys que cada Nadal no ens acompanya, però queda gairebé instituïda com aquesta música que ens aboca al moment de la rifa de Nadal, i sobretot per l'imatge, una imatge que aquest any també surt en els espots de Nadal, d'un actor anglès de nom Cliff Arindell, que era el calb de la loteria, l'home que bufava aquells estels i que repartia la sort arreu. Enguany els anuncis de la loteria van per un altre registre. Una història molt bonica. Hem fet una mena de barreja dels dos anuncis d'aquest any. Un anunci es titula Vecinas i l'altre es titula Hermanos. Escoltin el que ve ara.
La pandèmia també nos ha traído gestos de solidaritat molt característics de la societat espanyola. El de este barrio és un bon exemple. Nos hemos desplazado...
Hola, Luis. Soy yo, tu hermano. Nada, que ya ni me acuerdo por lo que nos enfadamos y bueno, con todo lo que está pasando este año, pues la verdad... Mira, te mando un décimo como hacíamos siempre. Un abrazo.
Compartir como siempre. Compartir como nunca. 22 de diciembre. Sorteo de Navidad.
Els dos anuncis comencen en un diàleg.
Toma. Cuídate, hijo.
En una estació de tren, després de la guerra, un pare entrega al seu fill un dècim de loteria. Aquest noi marxa en tren, marxarà a l'estranger, marxarà a Alemanya, tindrà una nòvia, es casarà, i aquest bitllet de la loteria anirà passant per tota la família fins a arribar a una escena final protagonitzada per Nausica Bonin i Vicky Peña, la filla de Felip Peña i Montserrat Carulla. Una escena en el replà d'una casa en què es troben dues veïnes.
La tengo, que ilusión. ¿Te imaginas que nos toca?
Mamá, apunta el número.
Feliz Navidad.
Marina, quería compartir este décimo contigo. Este año ha habido momentos en los que he sentido miedo, pero gracias a ti, nunca me he sentido sola. Carmen.
Compartir como siempre. Compartir como nunca. 22 de diciembre. Sorteo de Navidad.
Ve tots dos anuncis. Tenen molta potència emocional. Qui no coneix algunes històries de dos germans que no es parlen? O que potser no s'arribaran a parlar mai més? I qui no coneix la història de dues veïnes, una d'elles gran, una altra jove, que s'ajuden en el dia a dia i que en algun moment les circumstàncies les porten a tenir una relació que gairebé va més enllà del veïnatge. Marc Martínez, bon dia.
Bon dia, Vicenç.
Cada cop això de l'anunci de la rifa de Nadal és més complex de realitzar,
Sí, sí. Aquest any ha sigut bastant complicat, ja no només per l'anunci, perquè el rodar diferents èpoques entres en una complicació, perquè, clar, no ens ho donem compte, però tot el nostre voltant està de l'any 2020.
Sí.
Del 2020, tot. Les senyalítiques, els cartells i tal. I llavors, quan hem volgut ficcionar doncs des de l'any 1940 fins a l'actualitat, et trobes que tens que redecorar tots els espais.
Uh-huh.
Tens que vestir la gent de l'època, tens que trobar vehicles de l'època, i això és complicat, i més amb una pandèmia. Ens oblidem, no?
Quin...
que és molt més difícil treballar.
Quins dos anuncis més bonics? Quin t'agrada més?
A mi el d'Hermanes, a mi el d'ella.
Ah.
Perquè vaig tindre la sort, és a dir, jo realment per la meva feina, i quan estic rodant normalment trepitjo el set, que es diu, és el lloc on està la càmera,
sí.
Però entres, surts, no estàs tota l'estona. I vaig poder estar en un moment de seqüència en la que rodava, la Nausica i la Vicky Peña, i realment estaves veient el rodatge i estava allà, que jo m'estava emocionant ja, saps? Perquè a més són dos portentos d'actrius, dos professionals com la copa d'un pino, que diuen, no? I llavors aquell moment vaig dir, quin pes que té això, Quin pes que té això. Sí. Una mica suposo que veient-les amb elles i abocant una realitat que em sembla que tots més o menys hem viscut d'alguna forma o d'una altra. Saps? Que no és una cosa que et parlin a vegades, no? Jo crec que la loteria, doncs allò, la il·lusió es manté, el que deies tu del calvo fins ara, no? Que és com un conte de Nadal, no? Doncs amb això, aquest any, és una realitat que ens ha tocat a tots viure. D'una forma o d'una altra.
Està clar que sí.
I llavors pues et pots veure molt, molt més reflexat igual, amb el que ha passat.
Anem enrere en el temps, perquè com els oients hauran pogut comprovar, en Marc ha estat dins de l'equip que ha rodat aquests dos esplèndids anuncis. El patró és el mateix, però els protagonistes no. Quan es comença a gestar, perquè hem de suposar que això porta temps, com ens comentaves, això és un rodatge molt elaborat des del punt de vista de la producció. Quan es comença a moure aquesta idea de l'anunci de la rifa?
Mira, la idea suposo que l'agència de publicitat i el que és loteries l'estan treballant des de juny, juliol, és a dir, jo començo a finals de setembre i fins a finals d'octubre, és a dir, jo estic un mes de producció, un mes just de producció, de preparació per poder arribar a rodar. Això ho vam acabar rodant a finals d'octubre, doncs des de finals de setembre que estem movent càsting, movent localitzacions, buscant vehicles, organitzant tots els protocols de Covid, perquè clar, també hem de pensar que si us hi fixeu, tots els actors van sense mascareta.
Tots.
I llavors, per poder nosaltres realitzar això, tota aquesta gent se'ls ha fet proves. Tots els actors van amb PCR. Tota la gent que surt en càmera sense mascareta està en PCR, perquè no ens podem arriscar que estigui una persona al costat de l'altra sense mascareta. La figuració anava amb proves d'antigen, saps? Amb tot el que, i més amb desinfecció dels espais, pre i por rodatge, no?
Això és un capitalet, Això és un pressupost.
Bueno, això és un... Des de que acaba el primer confinament, que es formen uns protocols per poder realitzar les nostres tasques, realment tot el món Covid, des de desinfecció, infermeres, controls, EPIs per tot l'equip, PCRs, tot això és un muntant molt important de diners que se'n va, no? Però que realment és una forma de poder assegurar la continuïtat. Saps? Perquè també hem de pensar que hi havia un dia, el dia que rodem als anys 50, que rodem a Via Lletana i a Carrer Ferran, érem un equip de 150 persones.
D'acord, o sigui llavors, que per situar-nos una mica i fins on en Marc ens pugui dir, ens hem col·locat més o menys ja amb l'anunci una mica avançat, allò és Via Lletana?
Sí, és a dir, bueno, comencem als anys 40, que allò és Bulgària.
Allò és
Bulgària. El tren que veieu i l'estació
sí.
És Bulgària.
Allò és aquella estació és a Bulgària?
És a Bulgària. És a dir, quan comences a buscar trens de vapor,
sí.
No n'hi ha tants a la península. Els que hi ha realment estan molt macos, són turístics.
D'acord, no? I per tant no serveix.
Si volem, exacte. Si vols fer una Espanya als anys 40 d'una postguerra dura, no pots fer un tren molt maco. Saps? I llavors primer es va trobar un vehicle a Eslovènia, hi havia estacions d'Eslovènia, finalment aquell vehicle no podria circular, bueno, per condicions, hem de canviar a Bulgària, enviar equip a Bulgària amb totes les seves condicions sanitàries.
Sí, sí, sí.
Sortint PCRs, formant PCRs, enviar actors allà... Sí.
O sigui que la història comença amb aquesta estació de tren búlgara que simula l'Espanya dels anys 40, com dèiem, el pare que entrega al seu fill un bitllet de loteria... el fill que se'n va amb tren, i saltem en aquest moment de la Via Laietana, en el qual el fill s'emparella, apareix amb la seva nòvia, i això ja és Barcelona.
Sí, és a dir, es volia que fos exactament una ciutat que es marqués que era Barcelona,
sinó
que era una ciutat important d'Espanya dels anys 50, on comença ja una mica, és a dir, és un progressiu una mica de postguerra, com la gent comença...
Bé, de fet serviria, no? Vist així, podria ser Barcelona, Madrid, Saragossa, podria ser qualsevol capital, amb una artèria comercial, exacte, de trànsit, etcètera, etcètera.
I llavors el que fem és que ens documentem, si us hi fixeu, allà hi ha una imatge de postproducció, és a dir, que nosaltres està rodat exactament a Via Laietana. Nosaltres comptàvem amb un autobús d'aquests dos pisos que es trobava a Espanya, a les grans ciutats, a Madrid, a Saragossa i a Barcelona, es trobaven aquests autobusos de dos pisos, semblant als anglesos.
Sí.
A Barcelona n'hi ha un, TMB en té un, que és un vehicle històric, i llavors amb aquest és amb el que rodem i el que repliquem. És a dir, tu quan veus una imatge general veus molts autobusos, molts cotxes, en cinc tenim un. Vale? Però es replica, es borren els carrils bicis que hi ha a Via Laietana...
Es fa màgia, vaja.
Exacte. Tot això, clar, acompanyat després en que la gent que es mou per allà és figuració que nosaltres posem. Són 60 persones vestides als anys 50, amb els seus barrets, amb el seu... Bueno, tot, amb un equip de maquillatge, perruqueria, 9 persones... arreglant els cabells com tindrien que anar. En aquest sentit s'ha fet una feina de cada època molt treballada, tant en vestuari com en maquillatge com en perruqueria.
I saltem i ens trobem en una fàbrica alemanya.
Exacte, dels anys 60. Una mica, la història no és... És a dir, tot i que sembla la idea que sigui el mateix personatge que ens porta, no era la idea inicial. Són com diferents personatges en diferents èpoques.
Sí, però que d'alguna manera van construint una història, com deies tu, Marc, que poden compartir moltes persones que hagin viscut, òbviament, sobretot més la gent gran que la gent jove, però en qualsevol cas aquesta cronologia històrica pot ser compartida per molta gent que ha tingut o familiars a fora o que va viure la guerra d'una determinada manera i la postguerra, no cal ni dir-ho, etcètera, etcètera. No? Per tant, se situa l'acció a Alemanya, perquè Alemanya va ser país de migració, no cal ni dir-ho, i aquell escenari, aquella fàbrica, on és?
Allò és Igualada. Allò és una antiga fàbrica textil d'Igualada que realment per la seva estructura doncs és una fàbrica, jo crec que és la fàbrica Guaix, d'Igualada de Capellades, per ser més exacte.
Sí, Guaix, aquesta no feien mocadors, allà feien mocadors, sí, que per Nadal els mocadors Guaix.
És a dir, no ens enganyem, doncs, que la producció textil a Catalunya ha anat desapareixent amb el temps,
sí,
no? I llavors Capellades disposa encara, la fàbrica Guaix, la família Guaix disposa encara d'aquest espai, que és un espai que Capellades ja comença, és a dir, és tan gran que comencen a haver diferents empreses, diferents coses, i té encara uns espais molt grans i molt característics. Clar, per muntar aquesta fàbrica ens anava perfecte com a espai, però nosaltres vam ser que vam tindre de muntar les taules, trobar 100 màquines d'escriure de l'època, perquè ells en si estan fabricant màquines d'escriure, encara que no s'acabi a veure. Però clar, tot això implica buscar a l'any 2020 100 màquines que funcionin, algú que te les pugui desmuntar, que te les pugui fer, saps? Estem parlant ja d'orfebreria, quasi,
Tot això es troba aquí, Marc? Hi ha professionals, hi ha tretzo per construir tot això aquí, des d'aquí?
Clar, però heu de pensar que potser per trobar això, per trobar les 100 màquines de ciutat, no només pots anar a un proveïdor. És a dir, hi ha diferents cases de proveïdor de 13 de Barcelona, doncs potser un en té 25, l'altre en té 10, l'altre en té... Llavors, clar, el Departament d'Art va fer una feina molt acurada de buscar-ho tot i de poder tindre-ho i de muntar unes taules que ens poguessin servir... No ha sigut fàcil, en tots els departaments, no ha sigut fàcil, però després també t'omple, perquè veus el resultat i dius, bé, ha valgut la pena l'esforç, perquè el que es veu a càmera és bo.
Oh, i tant, i no cal ni parlar-ne quantes i quants se sentiran identificat amb aquesta oficina dels anys 80, amb els primers ordinadors, amb aquells monitors, amb aquelles pantalles enormes que s'utilitzaven aleshores, amb aquells vestits, les dones amb aquells trajes i jaqueta, amb ombreres, amb aquelles ombreres infinites, amb aquells pentinats, aquells cardats enormes.
Sí. Això és la Roca del Vallès. Això és una fàbrica.
Això és la Roca del Vallès. Déu-n'hi-do, Marc.
Sí,
mare de Déu.
Sí. Un espai que és bueno, una fàbrica que hi ha a Roca. Clar, la sort que tenim a Catalunya nosaltres és que hi ha encara edificacions antigues que han aguantat, que desgraciadament la seva feina no l'estan realitzant, ja no ara per la crisi, sinó des de fa temps,
sí.
I on de nosaltres com a decorats ens va molt bé, saps? Perquè ja és una oficina que ja respirava anys 70-80, saps? Llavors nosaltres la transem, la decorem i tu li fiques els personatges ja vestits i maquillats i ràpidament et porta cap allà al 80.
Mm-hmm. I el replà de les dues veïnes és un replà de l'Eixample?
No, és un replà, és a Barcelona, però és cap a la paràbrica, allò és... bueno, és un carrer que es diu l'Avinguda de Mare Déu de Montserrat.
Mm-hmm.
Està cap a... Ara no em vull equivocar, no sé si està cap
és
a...
Igual, és igual, és
igual. Està cap a zona alta. I va costar trobar, va costar molt, sembla una tonteria, però trobar un replà, et diré que em vam veure 80 de replans. Fins trobar el replà... perfecte.
A vegades de debò que la teva feina deu ser difícil d'explicar a vegades, eh? Què vas a fer avui? Mira, vaig a buscar replans i de 80 replans trobo un replà que dic, aquest és el replà.
Exacte. No, perquè realment si us fixeu la campanya és d'un minut, és a dir, l'anunci dura
sí,
un minut.
Sí, sí, sí.
El que estava clar és que hi havia l'arrencada dels 40-50 que tenia que ser com més lenta, després, a mesura que van passant les dècades, és molt més ràpid, per arribar al punt àlgid del 2020, que són 30 segons de denúncia, és una tercera mm-hmm. part. I llavors, realment, és on t'havies d'afinar més en trobar aquest espai. Saps? És a dir, havies un espai, el mateix, que no marqués cap ciutat, una escala de l'Eixample, et pot fins i tot marcar massa que és Barcelona, no ens enganyem, que això és una campanya a nivell nacional, llavors no es vol, no per res, però no es
sí,
vol
sí.
marcar que sigui una ciutat concreta.
Sí, sí, havia de tenir un punt, per tant, molt, molt identificable amb molts replans de molts llocs.
Exacte.
Clar.
Exacte, llavors també havia de ser una escala que no fos de molt alta, de molt nivell, saps? Perquè els nostres personatges en si són gent normal, i havia de tindre prou distància entre les dues portes per mantenir la distància de seguretat. Perquè, clar, si nosaltres som un replà molt petit, estaríem rodant dues persones que no estan mantenint la distància de seguretat. A la realitat, com en siguessin. No,
sí,
no a la
realitat, sí, sí.
A la ficció. Ja? Clar, tu si veus un replà molt petit a l'anunci, on quasi s'estan tocant, estàs donant peu a que la gent... no mantingui la distància de seguretat, no porti mascareta...
Està clar.
Hi ha molts factors i el Covid hem afegit alguns.
Ha agradat l'anunci?
Ha agradat, en termes generals ha agradat. Jo que he sigut part, també us diria que a mi em falta, és a dir, haguem vist el material, jo crec que era un anunci que podia haver durat 30 segons més.
Mm-hmm.
Val? Perquè hi ha coses que s'han quedat al calaix, de les que s'han rodat, i perquè em falta una mica més, entre elles dos, una mica més de motilitat. Que està rodada, eh? Però realment el temps d'emissió i el temps que et pots permetre per emetre televisió és un,
sí.
Has d'enviar el missatge i allò ho has de fer quadrar amb allò, saps? Però jo crec que seria estudiar d'estirar tranquil·lament 30 segons més tot.
Mm-hmm.
Una visió particular. Eh?
Està clar. 9:34, quin any més difícil, eh?
Un any molt complicat i dintre de tot crec que ens hem de donar gràcies almenys parlo ja en tema particular, no? Perquè quan al voltant grans i petits estan bé, i hem pogut anar saltejant feina i parons i tal, jo sé que hi ha gent que està molt pitjor, saps? Llavors això realment al fons és el que et fa pensar, no? Dius, hòstia, sí, quin any més complicat, quin any menys dolent, però dintre de tot estem arribant a final d'any tots, estem arribant més o menys bé, i sé que hi ha gent que està molt malament, i llavors, clar, és una mica egoista pensar, ui, que malament m'ha anat, no. Encara m'ha anat força bé comparar amb companys o amb persones que coneixen, no?
Ens ho està dient, ens ho està dient un autònom, això, no?
Sí.
Un autònom amb ajut, sense ajut, sense xarxa, sense...
Bueno, aviam, jo dic que sí autònom, però realment, jo no, és a dir, des de fa 4 anys es van canviar el format de treballar, no sé, tan autònom, a nosaltres ens donen d'alta i de baixa per obra.
D'acord.
Jo cotitzo a Seguretat Social i tal, però és com un autònom, perquè realment a mi em truca una empresa, jo treballo perquè hi ha empreses, si jo no treballo per una empresa, no treballo. Saps? És a dir, és una forma... És com semblant a un autònom, però en vez de tindre les nostres cotitzacions, doncs donem d'alta la Seguretat Social, no? Però realment estàs pendent d'un tercer. Si aquest tercer no té feina, o si les empreses en qüestió no han venut el que tenien que vendre, no faran tants anuncis. Llavors, clar, la crisi ens afecta molt també el sector de publicitat, no? Perquè realment jo també entenc que una empresa primer retalli en publicitat que retalli personal. Després arriba un moment que si no estan presents a mitjans, es donen compte que no venen. És un peix que es mossega la cua.
Està clar.
Però realment això és, valores i dius, sí, ha sigut un any dolent, però és que hi ha gent que està molt pitjor, molt pitjor, i llavors no ens podem queixar, saps? I després hem de ser com una mica privilegiats en aquest sentit, saps?
Doncs... Doncs tornem, hem d'aguantar, tornem a retrobar-nos en el cafè dels estudiants de Doctor Zivago de Morijar. Ens acomiadem d'en Marc. Marc, gràcies per la feina.
Moltes gràcies.
Òbviament, i bones festes.
Bones festes, salut i enteniment, sisplau.
Exacte, que no falti, l'enteniment que no falti. Marc, gràcies de nou, adéu-siau.
Gràcies, bon dia.